Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'habitatge centrarà l'actualitat d'aquest dimarts a les Balears. D'una banda, avui hi ha un nou desallotjament a Eivissa. Es dona una sèrie d'infrahabitatges situats a un local comercial i que fa uns anys s'utilitzava de supermercat a Vila. Du 5 anys funcionant com un alberg il·legal. El llogater va habilitar una desena de petits habitacles sense permís del propietari i els llogava a terceres persones. Fa un any, l'Ajuntament va sancionar amb 100.000 euros la persona que explotava l'establiment. Tot mentre a Palma, el desallotjament de l'antiga presó avança. El consistori diu que ara només hi viuen 101 persones. Són la meitat dels 200 que es varen comptabilitzar just quan el consistori va iniciar el procediment. També al Parlament, l'habitatge serà avui el protagonista en aquest dimarts, dia 12 de maig. Avui el ple del Parlament vota la modificació de la llei de capitalitat que ha generat una nova disputa política.
El portaveu del Partit Popular al Parlament, Sebastià Sagreras, diu que la nova llei assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions.
Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
Mentre que Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha denunciat que la nova norma afavoreix l'especulació urbanística en eliminar aquestes reserves que havia previst el govern.
La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí.
El Parlament també votarà avui la modificació de la llei de ports que preveu estendre dels 30 fins als 50 anys les concessions de clubs nàutics.
En parlarem en aquesta primera hora d'informatiu amb el gerent de l'Associació de Clubs Nàutics de les Balears, en Rafael Palmer, en una jornada en què també és notícia l'antivirus. La darrera hora passa per un nou positiu.
És un dels 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i que viatjaven en el creuer de luxe Ondius. Amb aquest ja són 3 les persones repatriades entre diumenge i ahir que han donat positiu. Tot quan s'ha donat per acabar l'operatiu a Tenerife, que la ministra de Sanitat ha qualificat com un èxit.
Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
El vaixell ha salpat cap als Països Baixos amb una part de la tripulació a bord. Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran a la Moncloa.
I la filla de la dona assassinada pel seu exgendre diu que la mare li va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien, a la colònia de Sant Jordi.
Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogre de l'acusat llançava crits de pànic i de dolor. Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma.
Ho explicarem en aquesta primera hora d'informatiu i en temps de cultura repassarem el que va donar de si la festa d'Esfiró de Solla que a nit va posar punt final. Enguany hi varen participar 8.000 persones. La festa va concloure amb el cant de la Balanguera. Com una La celebració d'Esfiró commemora les batalles entre moros i cristians del 1568. En els esports, la jornada intersetmanal a primera divisió comença avui i juguen 2 rivals directes del Mallorca. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El Llevant visitarà a les 7 el camp del Celta i a les 8 l'Elx jugarà a Sevilla contra el Betis. A nit, el Rayo Vallecano i el Girona empataran a 1. Amb aquest resultat, el conjunt català suma 39 punts, els mateixos que el Mallorca. A més, l'empat de Vallecas ha fet que l'Oviedo ja sigui matemàticament equip de segona divisió. Mentrestant, la plantilla del Mallorca farà avui el darrer entrenament abans del partit de demà a Getafe. El tècnic Martín de Michelis està pendent de l'estat físic de Pablo Torre i de Mójica i, a més, té la baixa segura de Samu Costa per sanció.
I pel que fa al temps, sapiguem quina previsió tindrem avui dimarts. Escacifra, bon dia.
Bon dia, tindrem un temps molt tranquil avui a tot l'arxipèlag. Ara començam amb el cel destapat i temperatures més fresques que les que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Tindrem augment de núvols a partir de migdia, són núvols mitjans que aniran avançant de sud a nord a l'arxipèlag i deixaran un cap vespre de cel un poc més tapat. Es poden escapar quatre gotes, però no ha de passar d'aquí. Després, durant el vespre, el cel s'ha de tornar a aclarir. Les temperatures màximes seran molt semblants a les d'ahir, 25-26 graus a punts del nord de Mallorca, entre 24-25 graus a Menorca i també a Eivissa i a Formentera. Vent que bufarà de llebeig i de ponent. Ara és molt fluix i tenim una situació a la mà bastant tranquil·la, amb molt de radars de marejol, i a partir de migdia tindrem qualque sector maró, amb ones que superaran el mig metre d'altura. Per demà tornarem a tenir temps tranquil, no esperant precipitacions, el cel gairebé destapat, només qualque núvol al nord de les illes, i temperatura una mica més baixa, sobretot a Menorca i també al nord de Mallorca. Ara començam amb 17 graus al Port de la Savina, tenim 16 graus a Eivissa, 13 graus a Sant Antoni de Portmany. A Mallorca hi ha 10 graus a Campos, 16 a Manacor i Alcúdia i 17 graus a Palma. I a Menorca començam amb 13 graus a Ferreries, en 15 a Mahó i 16 a Ciutadella.
Són temperatures d'ara quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, en Cel López, Cristina Bausa i Neus Pericàs. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Eivissa avui s'executarà un nou desallotjament d'infrahabitatges. En aquest cas, es tracta del local comercial situat al carrer d'Aragó de Vila, que du 5 anys funcionant com un alberg il·legal. Dani Manau.
L'establiment es va llogar com a supermercat el 2020, però ha funcionat durant anys com un conjunt d'infrahabitatges. El llogater va habilitar una desena de petits habitacles sense permís del propietari i els llogava a terceres persones. L'espai no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat i higiene i ha estat escenari de baralles i algun episodi violent. Ho explica Encarna Planells i Fernanda Bonilla, comerciants de la zona.
Només sé d'aquell episodi que va haver una persona que es veu que estava vivint allí dins. No devia ser... Està molt bé d'escap aquesta persona perquè va anar a robar altres bandes i després va anar allí a rompre la porta i a agredir a les persones que hi havia allí dins.
Pues yo he escuchado que llevaba mucho tiempo gente viviendo allí, que hacían como que era un supermercado, pero realmente tenían varias camas y varios lugares así como de ocupa.
Fa un any l'Ajuntament va sancionar amb 100.000 euros la persona que explotava l'establiment. Ara els seus habitants l'hauran d'abandonar.
La justícia va molt a poc. Això jo crec que tindrien que intentar també solucionar aquests problemes. Per que l'única cosa que crea és que la gent tingui un mal viure pitjor.
Obviamente no, a uno le sabe mal por la gente que pueda vivir dependiendo en qué condiciones.
A les 10 està previst el llançament judicial que ha de posar fi a 5 anys d'explotació il·legal d'aquest supermercat.
També l'entitat Stop Desnonaments intentarà aturar avui un desallotjament a Palma. Es tracta d'un pis al carrer d'Eusebi Estada, al barri de Son Oliva, on hi viu una família amb un fill de 22 anys.
Són immigrants en situació administrativa irregular i, segons els activistes, el contracte de lloguer és il·legal perquè es tracta d'un arrendament de temporada. És una tipologia que té menys protecció per al llogater, però que ha d'estar ben justificat que hi ha una temporalitat, una condició que, segons Stop Desnonaments, no es compleix. L'entitat té previstos 2 desallotjaments més demà i dijous.
I encara a Palma, l'Ajuntament assegura que a l'antiga presó només hi queden 101 persones, són la meitat dels 200 que es varen comptabilitzar just quan Cor va iniciar el procediment per desallotjar-los. Continua el tràmit per recuperar els terrenys municipals on es preveu construir una rotonda si els que queden no abandonen aquesta setmana l'antiga presó. A finals de mes s'iniciarà el procés judicial per expulsar-los de manera forçosa.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, descarta que s'hagi format un nou assentament a conseqüència de les persones que han abandonat l'antiga presó. També insisteix en els riscos que hi ha a les instal·lacions.
Informes tècnics, sanitaris i de seguretat que acrediten un risc real i greu tant per les persones que resideixen en el recinte com per serveis d'emergència que han d'intervenir.
Del centenar de persones que fins ara ha abandonat l'edifici, n'hi ha que s'han traslladat a instal·lacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials o que fins i tot han partit cap a altres comunitats autònomes. A altres, el consistori els ha perdut la pista.
I Eivissa tanca un dels càmpings més emblemàtics de l'illa, el càmping d'Escanar, que passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
La zona turística d'Escanar, Santa Eulària, ofereix més de 7.000 plaques places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme de luxe.
I l'habitatge també serà un dels temes centrals avui al Parlament. Avui el ple vota la modificació de dues lleis. La primera, relacionada amb l'activitat nàutica, preveu estendre dels 30 anys fins als 50 o 75 les concessions de clubs nàutics, i la segona, la llei de capitalitat de Palma, que és la que ha generat una nova disputa sobre l'habitatge. El Partit Popular diu que el text assegurarà la reserva del 50% dels pisos de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que Més per Mallorca hagi denunciat que la nova norma afavoreix l'especulació urbanística en el eliminar aquestes reserves que havia previst el govern, Marta Puyalto.
El portaveu ecosobiranista Lluís Apesteguía ha denunciat que la llei que aquest dimarts s'admetrà a tràmit al Parlament afavoreix els promotors perquè elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit en determinades zones quan així ho decideixi l'Ajuntament.
La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els vull.
Acte seguit, el portaveu del PP, Sebastià Sagreres, ha assegurat que es corregirà la llei aprovada per l'Ajuntament de Palma i que ara ha de validar el Parlament.
Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
Els socialistes votaran a favor de l'admissió a tràmit de la norma, tot i que el diputat Marc Pons diu que s'ha de millorar.
No vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora del finançament.
La nova llei de capitalitat doblarà el finançament del govern a l'Ajuntament de Palma i passarà de 30 a 60 milions d'euros anuals.
I Manacosa ha declarat zona de mercat residencial tensat. Així ho ha decidit el ple ordinari de l'Ajuntament del municipi amb els vots en contra del Partit Popular i de Vox.
Amb l'aprovació d'aquesta iniciativa, la institució municipal demana al govern de Provença que faci tot el que estigui al seu abast per topar el preu del lloguer al municipi. Maria Antònia Sansó, portaveu del PP, i Maria Antònia Hinojosa, delegada d'Urbanisme del Consistori.
Fem més vivendes en el municipi de Manacor i d'aquesta manera augmentam l'oferta i d'aquesta manera s'estabilitzen els preus del lloguer. Això és el que nosaltres pensem des del Partit Popular.
Manacor pugui ser declarat zona de mercat residencial tensionat. I això ho fem amb un únic objectiu, que és frenar aquest increment de preus totalment desorbitat que hem evidenciat aquests darrers 5 anys.
I avisa el Consell i els 5 ajuntaments es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per evitar que es traslladin d'un municipi a un altre per evitar sancions.
Segons ha explicat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, s'unificaran criteris a l'hora d'emplenar les propostes de multa i també s'implementarà un sistema centralitzat per evitar la picaresca.
Si una actua un ajuntament, la caravana es mou, se'n va a un altre ajuntament, i per evitar aquest frau que vagin rotant en funció de que hi ha més pressió a un municipi i menys a l'altre, hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
A la reunió del Consell de Batles d'aquest dilluns, Maria ha avançat que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a la planta de Sant Reus és imminent.
Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
El pla pilot preveu traslladar unes 30.000 tones de residus durant un any abans que no s'estableixi el trasllat definitiu i regular. Serà per un import de 3 milions d'euros ampliable fins a 10.
I encara de la política, el govern de l'Estat ha argumentat davant del Tribunal Suprem que suspendrà de manera cautelar la regularització extraordinària de migrants. Afectaria directament els drets de les persones estrangeres interessades i, per tant, l'interès general.
Ho alega a través d'un escrit de l'advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de Presidència, Justícia Justícia i Relacions amb les Corts. Els serveis jurídics de l'Estat responen així a la petició d'Hazte Oír i Vox al Suprem perquè suspengui cautelarment la iniciativa aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez l'abril passat. Mentrestant, aquí a les Illes, la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha tornat a insistir en demanar la suspensió cautelar del decret.
Mientras miles de residentes no pueden acceder a una vivienda y soportan listas de espera interminables en la sanidad pública, el gobierno de Sánchez dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas.
Son las 7:15 del matí.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I vos parlem ara de la darrera hora de la crisi de l'antivirus. Un dels 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid que viatjaven en el creuer de luxe Ondius afectat pel brot d'antivirus ha donat positiu a la primera prova PCR. De moment no presenta símptomes i el seu estat de salut és correcte.
A l'espera de conèixer el resultat de la segona prova s'han pres mesures més restrictives i l'han traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell de l'Hospital Militar. Així ho ha explicat a la cadena SER el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
Son estas habitaciones que de la red de aislamiento y tratamiento para enfermedades de alta infecciosidad, en las cuales, pues digamos que las medidas de aislamiento, no solamente para en la estructura, digamos, ¿no? En la arquitectura de la habitación, todo lo que tiene que ver con las diferencias de presiones, con el tipo de cierres, pero también los equipos de protección que usan las personas que trabajan ahí, son de un nivel de exigencia, digamos, mucho, mucho mayor.
Amb aquest ja són tres les persones repatriades entre diumenge i ahir que han donat positiu. Preocupa l'estat de salut de la francesa, qui continua ingressada a l'UCI, però ho fa estable.
Pendents de com evolucionen les persones contagiades, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran avui a la Moncloa. Serà a les 9:30 del matí, hores després que s'hagi donat per finalitzar l'operatiu.
Aquesta matinada han acabat les tasques de desinfecció del port de Granadilla de Abona, a Tenerife. Són la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones i Padilla, en un vídeo publicat a les xarxes socials.
La unitat NRBQ, perteneciente a la UCECIC de la Guàrdia Civil, ha procedido a la desinfección de las zonas por las que han transitado los evacuados de este crucero. Era la última fase del plan que diseñamos para acometer esta emergencia.
Con esto podríamos dar por concluida la emergencia.
El creuer amb 27 tripulants a bord va salpar a hora baixa rumb al port de Rotterdam, on està previst que arribi d'aquí a 5 dies. Abans d'això, i a petició de Capitania Marítima, però, l'Ondius va haver d'atracar durant quasi una hora a Tenerife per desembarcar els últims 28 passatgers a causa de la mala mà. Els varen traslladar en autobusos de la UME a l'aeroport per agafar dos vols cap als Països Baixos. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, ha explicat la bona voluntat a través de les diferents en reunions amb el govern de Canàries.
Ha sido una actividad sin descanso, con múltiples reuniones, hasta 8 al día, y hemos estado en contacto desde el Ministerio con los distintos territorios donde había personas que estaban en este crucero que por fin ya están en nuestro país.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat l'operatiu d'exitós.
Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
També ha aprofitat per i el director general de l'OMS ha dit que no li sorprèn el bon funcionament del desembarcament.
In addition to thanking the government of Spain, thanking the European Union.
També ha aprofitat per agrair la bona col·laboració entre els diferents països i la solidaritat del poble canari. Ara bé, hi ha hagut crítiques a l'operatiu. El president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, ha dit que està frustrat. Són declaracions a Ràdio Nacional.
Nuestras peticiones no eran descabelladas, no eran irracionales y creo que tal y como se ha desarrollado el operativo, pues evidencian que no estaban infundadas, ¿no? A partir de ahí ha sido el gobierno de España quien ha capitaneado, liderado el operativo y nosotros nos hemos puesto a la orden del gobierno de España desde el momento en el que ellos asumieron el control y en el momento en el que decidieron lo que iban a hacer y hemos estado donde nos han puesto.
I Balears situa com a molt baix el risc perquè es produeixi un contagi d'antivirus a les illes. Així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, que es va reunir ahir per fer seguiment de l'evolució de la malaltia. Els experts han explicat que l'antivirus és una patologia infecciosa transmissible d'animals a humans coneguda des de fa dècades, la qual cosa permet disposar d'eines de vigilància i de resposta. Manuela García és la consellera de Salut.
El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo. La COVID era un virus que no conocíamos, no sabíamos cómo iba. No sabíamos. Aquí conocemos muy bien que es una zoonosis, conocemos muy bien que es un virus que cómo es su manera de transmitir, se conocen los síntomas, hay unas pruebas para el diagnóstico que ya están. Por lo tanto, quiero decir que tranquilidad absoluta.
I encara dins l'àmbit sanitari, el Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de llei d'integració del Sistema Nacional de Salut té l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat davant dels models privats com el de Quirón.
L'executiu central aprovarà el text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic per potenciar el caràcter universal de la sanitat. El text final l'explicarà avui la ministra Mònica García, que compareixerà en roda de premsa després del Consell de Ministres.
I el Servei de Salut de les Illes i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Balears interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García és la consellera de Salut.
Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
I la filla de la dona assassinada pel seu exgendre assegura que la mare li va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien a la colònia de Sant Jordi. Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència Provincial de Palma contra l'home acusat de presumptament matar la qui era la seva sogra l'any 2024.
La Fiscalia reclama 20 anys de presó a l'acusat pel delicte d'assassinat, mentre que l'acusació particular ha sol·licitat per a l'home la pena de presó permanent revisable. La dona ha recordat que quan va succeir l'assassinat, ella era a la cafeteria allà on feia feina i la mare li va telefonar. Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogra de l'acusat llançava crits de pànic i de dolor.
L'exparella de l'acusat ha explicat durant el judici que va retirar dues denúncies de maltractament per por de represàlies.
Segons la Guàrdia Civil, han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, no va mostrar gens de preocupació per l'estat de salut de la seva exsogra. També han dit que en el moment de la detenció l'acusat duia els peus plens de sang, però pensen que no era sang seva, ja que no tenia cap ferida.
I l'Audiència Provincial jutja avui un home per incendiar un edifici de Palma quan els veïnats eren de dins. De fet, en aquell moment els propietaris feien una junta de veïnats al replà.
Segons la Fiscalia, l'acusat, que vivia a un dels 8 habitatges, va prendre foc als dos armaris de la seva habitació. És per això que li reclamen 7 anys de presó. Les flames es varen propagar per l'immoble i va haver perill d'estendre's per la resta de l'edifici. Els desperfectes es varen xifrar en uns 3.400 euros.
Passen 23 minuts a les 7.
Treu el màxim partit del Pont Aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
La plantilla del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma ha acumulat en un mes més de 1.800 hores extra, segons denuncia el Comitè d'Empresa, que alerta d'una situació de precarietat i de sobrecàrrega laboral dins el servei, gestionat per l'empresa Adelte.
Els representants dels treballadors asseguren que gran part de la plantilla té contractes al 50% de jornada, de només 4 hores diàries, però rep contínuament telefonades i missatges per ampliar aquestes hores, sovint amb molt poca antelació o fins i tot pel mateix dia. Denuncien que molt d'aquests empleats comencen a fer feina sense saber a quina hora acabaran la jornada i que hi ha casos de persones que han arribat a treballar fins a 17 hores en un sol dia. Jairo Aranda és el president del Comitè d'Empresa.
En este sistema
te quieres quedar. El año pasado hubo gente, hubo un trabajador, lo máximo que se hicieron, que fue un trabajador un día, 17 horas. Pero se llegaba a tu jornada de 13, de 12 horas. Con ese sistema, ¿no? Y un descontrol. Te quieres quedar, sí. Sí, sí, sí. Y al final te llega a acabar el día, te has hecho 12 horas.
A més, denuncien problemes de seguretat en alguns vehicles utilitzats a pista amb deficiències com goteres, problemes de frenada o fins i tot plataformes elevadores sense les proteccions adequades. També asseguren que hi ha situacions en què un sol treballador ha d'atendre de manera simultània fins a 15 o 18 passatgers amb mobilitat reduïda, sense suport suficient.
I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, Menorca i Eivissa. És un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada més una mà d'obra qualificada i jove, en què a poc hi ha més presència femenina.
La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals combatre l'abandonament escolar i atraure els joves i les dones al món de la construcció. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu i en concret les Illes Balears.
La construcció és un sector majoritàriament masculí, però que a poc crida l'atenció de les joves.
Pues siempre me ha gustado el tema de la arquitectura, l'antigua arquitectura, y vi este FP y me metí.
Toda mi familia está en el mundo de la construcción y como me llegó a gustar mucho y quiero hacer arquitectura.
Enguany s'han ocupat totes les places per aquesta FP, fins i tot amb llista d'espera.
I s'ha presentat a l'Hospital de Son Espases la nova ambulància de transport pediàtric urgent que hi haurà a Mallorca, Menorca i Eivissa. El vehicle disposa d'una UCI per traslladar pacients neonatals i pediàtrics. A més d'actualitzar-ne la tecnologia, també han canviat la imatge per fer-la més amable per als infants.
En traslados neonatales y pediátricos, respecto al anterior tenemos más espacios, hay un diseño un poco más personalizado y aparte, bueno, pues eso va a llevar todas las especificaciones técnicas y aparataje técnico necesario para atender a esa población en particular que son los pacientes neonatales y pediátricos.
Passen uns segons de les 7:26, és el moment ara de fer un cop d'ull al que destaca la premsa, començant amb Toni, amb l'editada a les Balears, avui molt pendents de les xifres.
És així, i ara mateix ho explicam. A Mallorca, a banda, s'ha de dir, de les grans fotografies del Firó de Solla, que evidentment comanden a les portades, amb grans colors, vestits dels protagonistes, és evident que és un bon dia per als fotògrafs, i d'última hora, per exemple, parla de 20, que són els municipis de les Illes Balears que han perdut, diu, població espanyola. És una enquesta. Diari de Mallorca, per la seva banda, parla de 64, que són, en aquest cas, els policies portuaris a qui s'ha anul·lat l'estabilització per una discriminació intolerable, diuen els tribunals. En vulnerar els principis d'igualtat perquè, per exemple, donaven més punts per haver tingut experiència a les Illes que a fora, una qüestió que, evidentment, contravé les normatives. Dels digitals, OK Baleares parla d'una altra xifra del 2027, que és com Gabriel Lecent, president del Parlament, podria ser jutjat i que serà jutjat i serà durant la precampanya electoral. A més, això és el que destaca OK Baleares. L'Ara Balears, per la seva banda, destaca 15, una xifra més, concerts que s'han de veure aquest estiu, i també diu que el programa substitut del GESTIP ara no agrada a les persones que haurien signat l'ordre per la seva aplicació. I Mallorca Diario, per la seva banda, diu que Son Sant Joan, i en parlàvem fa just una estona, no té cura dels discapacitats, diu que explota els treballadors i que té vehicles en mal estat. Per tant, tres arguments per parlar malament dels serveis de Son Sant Joan. Això, quan el periòdico d'Eivissa, i en ja les pitioses amb els diaris editats en paper, just diu que Aena remodelarà l'aeroport d'allà i que gastarà 320 milions per a fer-ho. El diari, per la seva banda, parla de 10.000 a 40.000, que són els euros de les sancions a les caravanes que acampen de manera il·legal allà, i diu que, a més, hi haurà una nova campanya contra elles, contra aquests vehicles, si estan estacionats de manera il·legal o acampats, més ben dit, de manera il·legal. I el Menorca, al darrer del diari en què ens fixem avui, una xifra més, 56, que són els pisos que hi ha en subhasta a Lió. N'han parlat en diverses portades perquè és un tema que ja ve d'en fora. Un pisos que surten a subhasta, que tenen inquilins de dins i que, segons expliquen, no respectarà el seu contracte de lloguer a l'hora de vendre o de subhastar aquests 56 pisos. I prometen guerra, diu el diari.
I la premsa estatal, per part seva, pendents del vaixell, amb gent contagiada amb antivirus.
És així, cadascun mira la part que més li interessa i, per exemple, diu el País que dels 14 espanyols que viatjaven a bord d'aquesta embarcació, un d'ells hauria donat positiu. De fet, és la notícia que més trobam a la resta de diaris. També diu que el vaixell ja ha partit cap al seu port d'origen. Tot això també ho diu El Mundo, tot i que ho deixa a mitja portada perquè l'altra mitja l'empra per dir que Pedro Sánchez vol mobilitzar, diu, 570.000 vots fantasma per salvar a Montero. L'ABC, per la seva banda, diu que la mala mà obliga el vaixell del virus a atracar Tenerife i que per això creix la guerra entre el govern central i el Canari. El Maco s'ha agreujat el conflicte entre totes dues administracions. I pel que fa a La Vanguardia, el darrer avui que analitzam, diu en petit això de que l'espanyol dona positiu i també és el que més destaca perquè en aquest cas saben que està fet a Catalunya i t'ho dedica a la portada a la celebració de la Lliga per part del Barça als carrers de la ciutat com tal. I per altra banda, a la seva política interna diu que Govern i Esquerra Republicana ultimen el pacte per aprovar els pressupostos.
Són ara les 7:30, repassant les principals qüestions d'aquest matí de dimarts. L'habitatge centrarà l'actualitat d'avui a les Balears, d'una banda, i a un nou desallotjament a Eivissa.
És d'una sèrie d'infrahabitatges situats en un local comercial que fa uns anys s'utilitzava de supermercat a Vila. D'ús 5 anys funcionant com a alberg il·legal i ha estat escenari de bregues i altres incidents, segons expliquen dues comerciants de la zona.
Només sé d'aquell episodi que va una persona que es veu que estava vivint allí dins. No devia ser... Està molt bé d'escap aquesta persona perquè va anar a robar altres bandes i després va anar allí a rompre la porta i a agredir a les persones que hi havia allí dins.
Pues yo he escuchado que llevaba mucho tiempo gente viviendo allí, que hacían como que era un supermercado, pero realmente tenían varias camas y varios lugares así como de ocupa.
El llogater del local va habilitar una desena de petits habitacles sense permís del propietari i els llogava a terceres persones.
I tot mentre palma el desallotjament de l'antiga presó avança, el consistori assegura que ara només hi viuen 101 persones.
Són la meitat dels 200 que es van comptabilitzar just quan Cort va iniciar el procediment.
També al Parlament, l'habitatge serà avui el protagonista. El ple vota la modificació de la llei de capitalitat.
El portaveu del Partit Popular al Parlament, Sebastià Sagreres, diu que la nova llei assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions.
Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
Mentre que Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha denunciat que la nova norma afavoreix l'especulació urbanística en eliminar aquestes reserves que havia previst el govern.
La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí.
El Parlament també votarà avui la modificació de la llei de ports que preveu estendre dels 30 fins als 50 anys les concessions de clubs nàutics.
En parlarem d'aquí uns minuts amb el gerent de l'Associació de Clubs Nàutics de les Balears, en Rafael Palmer, i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria Avança, que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a Mallorca és imminent.
Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
El pla pilot preveu traslladar d'havers 30.000 tones de residus al llarg d'un any.
Això abans que no s'estableixi el trasllat definitiu i regular. Serà per un import de 3 milions d'euros ampliable fins a 10.
I avui la darrera hora del brot d'antivirus passa per un nou positiu.
És un dels 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i que viatjaven en el creuer de luxe Ondius. Amb aquest ja són 3 les persones repatriades entre diumenge i ahir que han donat positiu. Tot quan ha acabat l'operatiu a Tenerife, que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat com un èxit.
Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
El vaixell ha salpat cap als Països Baixos amb una part de la tripulació a bord. Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran a la Moncloa.
I la filla de la dona assassinada pel seu exgendre assegura que la mare li va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien, a la colònia de Sant Jordi.
Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogre de l'acusat llançava crits de pànic i de dolor. Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència Provincial a Palma.
I a Mallorca, Solla ha posat punt final a Nit al Firó, on enguany hi han participat 8.000 persones. La festa va concloure amb el cant final de la Balanguera. Aquesta celebració commemora les batalles entre moros i cristians del 1561. I pel que fa al temps, avui esperam una jornada tranquil·la. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí. Tornem a començar la jornada amb el cel pràcticament destapat de tot l'arxipèlag i esperam l'arribada de núvols mitjans a partir de migdia, que sobretot les primeres hores del capvespre deixaran el cel mig ennigulat a tot l'arxipèlag. La temperatura avui serà elevada, una altra vegada màximes entre els 24 i 26 graus. Amb una situació a la mà, ara molt tranquil·la, tenim mar rissada i marejol, amb vent que bufarà de component oest entre Llebeig i Ponent. A partir de migdia, la situació a la mà se complicarà una mica amb redols de maró, amb ones de més de mig metre d'altura. Per demà, el temps estarà dominat per petits canvis. Tindrà més núvols, de fet, a Menorca i també al nord de Mallorca, i pot fer qualque ruixada. La resta, el cel més destapat. Ahir la temperatura demà comença a davallar, especialment ho notarem al nord de les illes. Ara fa més fresca que ahir, en aquesta mateixa hora. Començàvem la jornada amb 16 graus a Mahó, tenim 17 graus a Palma, 18 a Eivissa i 18 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
7 i 35 minuts, encetam els esports. La jornada intersetmanal, la primera divisió, comença avui i juguen dos rivals directes del Mallorca. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, avui comença una nova jornada d'infart pel que fa a la lluita per la permanència i la màxima categoria. Avui tenim tres partits i en tot juguen rivals directes del Mallorca. El Llevant visitarà les 7 al camp del Celta. Si el conjunt valencià guanya, dormirà fora de les posicions de descens. És el tècnic del Llevant, Luis Castro.
Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Y yo cuando ha llegado, me acuerdo de aquí algunas personas decir, ah, necesita más estos puntos, y yo he dicho, yo voy a jugar el próximo partido para ganar. Pienso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente.
I una hora més tard, a les 8, l'Elx jugarà a Sevilla contra el Betis. El conjunt alacantí té 39 punts, els mateixos que el Mallorca. El tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, té clar que el seu equip continuarà a primera divisió.
Muy convencido, absolutamente convencido. Entonces, eso, lo que me demuestra el equipo es lo que me hace estar tan convencido. Lo que ya lo tenía claro después de Vallecas, que ya lo dije... Y lo sigo diciendo por lo que digo, por la racha del equipo, por la puntuación que está haciendo últimamente, por la responsabilidad, por el hambre. Entonces, lo tengo muy claro.
I a nit es va tancar la jornada del cap de setmana. El Rayo Vallecano i el Girona empataren a un. El gol del conjunt català va arribar en el minut 90. Amb aquest resultat, el Girona empata amb el Mallorca a 39 punts i el Rayo Vallecano suma 43 punts i està virtualment salvat. Dijous, el Girona s'enfrontarà a la Reial Societat. Mitchell és el tècnic del conjunt gironí.
No perdre aquí és important, molt important. 39, 4 equips en 39 punts, 37 el Alavés, 36 el Levante, 6 equips per dues posicions. Con 42 punts segur que no estàs, encara no estàs, però és un pas molt important i necessitem guanyar aquest partit.
I a més, l'empat d'ahir a Vallecas entre el Rayo Vallecano i el Girona ha fet que l'Oviedo ja sigui matemàticament equip de la segona divisió. I mentrestant, la plantilla del Mallorca farà avui el darrer entrenament abans del partit de demà a Getafe. El tècnic Martín de Michelis està pendent de l'estat físic de Pablo Torre i Mójica i també té la baixa segura de Samu Costa per sanció. El Getafe arriba en aquesta cita de demà amb 45 punts i en la possibilitat de classificar-se per jugar competició europea. José Bordalás és el tècnic del Getafe.
Hay equipos que están intentándolo con un potencial muy, muy superior al nuestro. Faltan 3 jornadas, faltan 9 puntos en juego. El equipo lo va a intentar como lo ha intentado a lo largo de toda la temporada. Nuestro objetivo es ahora afrontar el partido del próximo miércoles con el máximo interés e intentar sacarlo adelante y bueno, estar vivos hasta el final y dejar al equipo lo más arriba posible.
Com dèiem, avui el Mallorca farà el darrer entrenament i parlarà en roda de premsa el tècnic Martín de Micheli. És una roda de premsa que podreu escoltar a partir de la 1:05 al programa Esports 3 d'aquesta casa, d'Ivetres Ràdio. I un darrer punt pel que fa al Mallorca, perquè ja sabem l'horari de la darrera jornada de Lliga, la primera divisió, una jornada que també serà unificada. El Mallorca-Oviedo jugarà el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre. I també a la primera divisió, el Barça va celebrar ahir el seu títol de Lliga amb la tradicional rua pels carrers de Barcelona. És la segona Lliga consecutiva que aconsegueix l'equip català. És el futbolista del Barça, Lamine Yamal.
És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
I el Barça té demà compromís de Lliga i un partit que interessa i molt als interessos del Mallorca. L'equip de Hansi Flick visitarà el camp de l'Alavés, l'equip que marca la zona de descens. I la UD Eivissa va tornar ahir a la feina sense tenir firmada encara la permanència. Sessió de recuperació a Can Misses després de caure dissabte contra l'Hèrcules. L'Eivissa té al davant dues darreres jornades amb rivals complicats, Cartagena dissabte i el darrer partit de Lliga contra l'Europa. Tots dos es juguen al play-off. L'Eivissa ha de guanyar aquest cap de setmana a Can Misses per assegurar-se una temporada més a la Primera Federació.
Gràcies, Miqui. Són les 7:41 minuts i és el moment ara per fer la primera entrevista del dia. Avui parlem de la reforma de la llei de ports.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I ho avançàvem a la primera hora de l'informatiu, la primera mitja hora d'aquest informatiu. El Parlament vota avui aquesta modificació, la reforma de la llei de ports. És el darrer tràmit d'aquesta modificació pactada de manera conjunta per Partit Popular i per Vox. Entre d'altres qüestions, s'estén el període de concessions dels 30 anys fins als 50 i de manera excepcional fins als 75 anys. Per parlar-ne, saludem Rafael Palmer, que és el gerent de l'Associació de Clubs Nàutics de les Balears. Bon dia.
Bon dia.
Què suposarà per a vosaltres, els clubs nàutics, l'ampliació del període de concessions?
Bueno, aquesta ampliació de plaç, en primer lloc, el que dirà la llei és que el plaç inicial de les concessions passarà de 35 a 50. Això no vol dir que hagi de ser necessàriament de 50, igual que les pròrrogues que se podran... de les concessions podran ser d'un màxim de 15 anys i en cap cas superar el plaç inicial més les pròrrogues de 50 anys. El que vull que quedi clar és que no se donen concessions de 50 anys sinó fins de 50 anys, ni les pròrrogues són de 15 anys sinó fins de 15 anys mentre no se superi ni la meitat inicial ni el plaç inicial de la concessió. Dit això, aquesta llei el que suposarà és dotar de seguretat jurídica totes les instal·lacions que podran realitzar unes inversions i podran disposar d'estel suficient per amortitzar aquestes inversions. Per altra banda, també el que fa aquesta llei és igualar i homogeneïtzar la llei de Port de Balears amb la resta de legislació autonòmica i de la legislació estatal, que és ni més ni manco el que diu aquesta llei, que se podran prorrogar les concessions fins a 15 anys i s'hauran de cometre unes inversions que s'assenyalen a la llei i que s'hauran després de fixar a cada títol concessional i depenent de cada concessió.
Durant la seva tramitació al Parlament, el Partit Socialista ha plantejat alguns dubtes en aquesta modificació, en aquesta reforma de la llei. Assegura que ampliant fins a 50 anys les concessions es limita d'alguna manera l'administració pública a l'hora de prendre decisions. Com veu aquestes crítiques, aquestes opinions?
No els comparteix, ja que a més me sorprèn perquè el Partit Socialista en altres comunitats no tan sols ha apoyat aquesta iniciativa legislativa, sinó que inclús els ha promogut, i que també altres comunitats on ha governat també ha donat autoritzacions fins en aquest plaç. El que creiem és que si una concessió funciona i dona bons resultats, crec que s'ha de seguir en el mateix concessionari, això sí, amb unes condicions d'inversions, etc. I no arriscar-nos d'anar a un concurs on la prima només és Canon i de resultats incerts. Però en veure ara mateix, com hi ha hagut concessions, especialment a l'autoritat portuària, que no han estat capaços d'assumir el Canon, i al final aquest Canon se repercuteix a la gent. És un problema econòmic. Si acaben les concessions i acaben amb un concurs, aquest concurs suposarà un augment del Canon i, per tant, un augment de tarifes que aniran detriment dels usuaris de les concessions, tant de Club Nàutic com de Marines.
Uh-huh. Senyor Palmer, ens trobem també a les portes de la temporada turística. Quina és la situació en aquests moments dels Club Nàutics pel que fa a la llista d'espera per aconseguir un amarrament en aquests moments?
Bé, en aquest moment els Club Nàutics el que fan és està clar que hi ha més demanda que oferta i estan aplicant criteris d'eficiència a la gestió de les amarres, jugant en sols verdaderos, perquè en barques que no s'utilitzen, barques que se'n van a fora, se donen per trànsit, etc. És evident que hi ha una demanda de marres i hi ha una mancança d'aquests. Per tant, és una situació en la que s'ha de fer és explotar la imaginació dels explotadors de les concessions. Però crec que s'estan fent positivament.
Uh-huh. De fet, segons les darreres dades, continuen incrementant les matriculacions d'embarcacions d'esbarjo a les illes. Entre el gener i abril d'enguany s'han matriculat 225 embarcacions noves. Aquest creixement és sostenible pel nostre arxipèlag?
Bueno, no, s'ha de mirar veurement si el creixement és de barques que estan aquí, que no estan aquí, si són de xàrter, si no són de xàrter, i sobretot és que se donen de baixa, perquè també el parc d'embarcacions també té molt d'anys. També s'hauria de mirar a veure si les que se donen de baixa. Uh-huh. En qualsevol cas, és evident que aquesta sensació de saturació se pot donar puntualment en algun moment del mes d'agost, però realment no crec que hi hagi una sensació de saturació permanent.
Uh-huh. I anem acabant aquesta entrevista. En aquests moments també es parla molt del lloguer a les embarcacions d'esbarjo, l'anomenat Airbnb nàutic. El govern aquí a les Illes manté el rebuig, ha presentat al·legacions a la norma. D'altra banda, l'executiu espanyol ha obert la porta que siguin les comunitats les que triïn si s'aplica o no aquesta norma. Quina és l'opinió dels clubs nàutics?
Bé, els clubs nàutics és un cas específic, ja que els usuaris dels clubs nàutics són els socis, que són membres d'una entitat sense ànim de lucre. Per tant, creiem que aquesta activitat pot ser incompatible amb la de ser membre d'una entitat sense ànim de lucre. És a dir, un soci d'un club nàutic se beneficia d'unes tarifes més baixes, perquè un soci d'una entitat sense ànim de lucre, les tarifes poden ser més baixes. I és, en definitiva, és una entitat esportiva i entenem que un soci d'un club nàutic que passi la seva embarcació a llista sexta o l'utilitzi com una embarcació charter pot ser una activitat incompatible amb ser de ser membre d'un club nàutic i beneficiar-se dels avantatges que suposen ser soci d'un club nàutic.
I també avui hem volgut aprofitar per parlar amb els clubs nàutics just el dia en què el Parlament vota la reforma de la llei de ports. Rafael Palmer, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies, bon dia.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I repassem ara altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. Començant parlant del conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat d'inacceptable la resposta que ha donat l'Iran a la seva darrera proposta de pau. Assegura que té un pla i que aconseguirà la victòria total.
El mateix Trump diu que l'alto el foc és increïblement feble.
Unbelievably weak.
Arriba a dir que després de veure el FEMS que li han enviat i que no ha acabat ni de llegir i no pensa perdre més temps en la lectura. És un alt el foc molt dèbil, diu, insisteix, fins i tot se situa en cures intensives.
I els ministres d'Exteriors dels 27 països que conformen la Unió Europea han acordat imposar sancions contra colons israelians per la violència exercida des dels seus assentaments a Cisjordània.
El ministre d'Exteriors a Espanya, José Manuel Álvarez, ha assegurat que d'aquest acord en depenia la credibilitat d'Europa.
No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial d'este siglo.
I a Londres, més de 60 diputats del Partit Laborista han demanat públicament la dimissió de l'actual primer ministre britànic, Keir Starmer.
La pressió perquè dimiteixi augmenta després de la gran pèrdua de suport electoral a les darreres eleccions municipals, on els laboristes van perdre prop de 1.500 regidors. Tot i el discurs que va fer ahir Starmer per establir les prioritats del seu programa per la resta de la legislatura, les paraules no semblen suficients per convèncer els del seu partit. Ara ja s'estan començant a contemplar altres noms perquè el relleu.
I a l'estat espanyol, el tribunal que jutja el cas Kitchen escoltarà avui i demà alguns dels pèrits. Aquest dimarts serà el torn dels proposats per la Fiscalia, que són agents de la Unitat de Ciberdelinqüència i funcionaris del Centre Criptològic Nacional.
I a partir de dijous començarà la fase documental i es reproduiran els àudios del comissari Villarejo, unes proves claus que sostenien les acusacions. En la jornada d'ahir, Manuel Morocho, inspector en cap de la Policia Nacional jubilat, va negar que s'obligués als investigadors a eliminar el nom de l'expresident del Govern d'Espanya, Mariano Rajoy, dels informes de l'UDEF.
Nosotros nunca le hemos dicho que quite el nombre. Hemos podido decir que quede claro de que aparezca el nombre. O sea, para ponerlos. No podemos fijarnos en unas iniciales de momento, porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no.
I en el cas Mascaretes, el Tribunal Suprem ha rebutjat atorgar la llibertat provisional a Koldo García, sol·licitada per la seva defensa al final del judici.
Argumenta que persisteix el risc de fuga. A l'interlocutori del tribunal especifica que ara mateix es troba a l'inici d'una deliberació complexa que exigeix un examen detallat de la causa.
I la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó per als fills de Jordi Pujol al judici per la fortuna oculta a Andorra, que ara entra en la seva setmana final després de 6 mesos. Els delictes dels quals se'ls acusa són d'associació il·lícita i de blanqueig de capitals.
I a banda de la família Pujol, al banc dels acusats també s'hi asseuran 9 empresaris per delictes de blanqueig i de falsificació documental. La Fiscalia demana penes de 5 anys de presó.
7:52 minuts. Anem en directe fins a l'Hospital de Son Llàtzer. Avui hi ha una gran marató de donació de sang en aquest centre hospitalari. Son Llatza comença d'aquí uns minuts a les 8 del matí. Coincideix amb el Dia Internacional de la Infermera. Està obert a professionals, pacients i acompanyants i a la població en general. Just en aquest centre hospitalari i acompanyada dels organitzadors, el Banc de Sang i Teixits de les Balears i a Neus Pericàs. Bon dia, Neus. Està tot a punt perquè comenci la jornada.
Hola, molt bon dia. Està quasi tot a punt. Estem aquí, som aquí a l'Hospital de Sol Llatza, on, com heu dit, es farà una marató de donació de sang des de les 8 del matí, que començarà, fins a les 8 del vespre, i es farà tant al hall de consultes externes com a un bus de donació de sang extern. Aquesta és una iniciativa de l'Hospital de Sol Llatza, i ara estic amb Teresa Jiménez, directora del Banc de Sang, entitat col·laboradora amb aquesta campanya que enguany du el lema de cuidar també és donar. Teresa, bon dia. Explica'ns què es farà avui durant la jornada.
Buenos días. Lo primero, discúlpame porque estoy un poco disfónica. Bueno, nosotros nos hemos unido a la iniciativa del Hospital de Son Yasser para organizar una maratón de donaciones, cuyos retos son 100 donaciones. Como cada donación salva 3 vidas, pues serían 100 donaciones, 300 vidas salvadas. Esto está, es una iniciativa en relación con el Día Mundial de la Enfermera, que es el día 12 de mayo, que conmemora la celebración de Florence Nightingale como una de las promotoras de la profesionalización de la enfermería. Y lo que hemos hecho en el Banco de Sangre es unirnos al Hospital de Son Yasser y a la enfermería para poder conmemorar este día tan especial para ellos.
¿Y creéis que la gente es consciente de la importancia de donar sang?
Yo creo que sí, lo que pasa es que necesitamos visibilizarlo más. Por eso es muy importante la donación hospitalaria. Y yo creo que este día va a ser un día muy bonito, muy, muy festivo para todos, y vamos a poder conseguir todas las donaciones que nos hemos propuesto.
Pregunta per la gent que vulgui venir a donar sang. En quins casos es pot donar i en quins casos és millor que s'esperi a lo millor un parell de mesos, o en quins casos no es podria donar sang?
Bueno, todo el mundo que me está escuchando y que sea una persona sana, que pese más de 50 kilos y que tenga entre 18 y 65 años de edad, de cualquier grupo sanguíneo, puede donar sangre. Así que si se quieren acercar al Hospital de Son Yasser, le recibiremos con los brazos abiertos. En realidad, toda la población sana puede donar sangre hoy en el Hospital de Son Yasser, de 8 de la mañana a 8 de la tarde.
Molt bé, i d'així ja ho heu sentit. Avui les donacions estaran obertes en aquest horari i s'anima a tothom a que pugui venir i fer la seva donació.
Gràcies, Neus, en directe des de l'Hospital Son Llatza. Són les 7:56. I això que sentiu passava ahir a Solla, que va viure a nit al Esfiró, probablement el moment més esperat de l'any. Prop de 8.000 persones varen viure aquesta celebració que commemora les batalles entre moros i cristians del 1561. És una festa que va concloure a la plaça de la Constitució amb la proclama de la victòria dels sollerics per part del capità Angelats.
Mentre el món sigui món! Seguit girant dins història, que et sollerits aquest dia aconseguirem honor i glòria!
La proclama de la victòria amb el camp final de la Balanguera.
Com una paca ve cavila d'aixina.
Una Balanguera interpretada a les portes de l'Ajuntament i especialment teatralitzada, un fet que va fer que fos molt més sentida també per la gent que gaudia del final de la festa. Deixaven enrere una jornada de pólvora, de petards, de vestits de pagès i de senyor, i sobretot de vestit d'època, per suposat també el dels moros.
Anar vestides de ses pagades de sa feina.
Sí, ma millor, i sempre moros i sempre amunt.
És una festa que els sollerits i solleriques viuen amb molta emoció, amb eufòria fins i tot, que recrea la victòria del poble davant els sarraïns, ara ja fa, com dèiem, 465 anys, i que d'alguna manera mantenen vives les tradicions. Com més anys passen, expliquen els participants, més orgull.
Cada any és millor. És una locura tot. T'esperen tot l'any aquest dia.
La veritat que amb molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que per exemple, si ven, que són cosidores, fa 9 anys,
Però l'ha vist amb molta il·lusió, amb molts sentiments. Ah. És una cosa que ja naixem amb aquest sentiment.
El bon temps va acompanyar una jornada amb molta afluència de visitants.
Observadors d'un capítol de la història que junta germanor, orgull, fins i tot, d'alguna manera, documental i també espectacle per alguns la primera vegada que veien el Firó.
Nunca antes, es la primera vez.
¿Y qué te ha parecido?
Genial, súper auténtico, me parece.
La primera vegada havia anat a les de Poyanza, però en les de Soia no. Ens està agradant molt, la gent és molt simpàtica, ens estem passant molt bé.
En canvi d'altres, tot i no ser sollerits, s'integraven tot d'una i coneixien tots els cants associats en aquesta celebració.
Tots sollerits, i mentre el món sigui bon, ja seguiré sent sollerits.
Visca sa fira i visca el Firó!
I com era de preveure, els corsaris varen desembarcar al port. Durant l'hora baixa es varen veure cares, es varen veure les cares amb el sollerit durant les batalles del poble i la darrera va ser la plaça de la Constitució, on el capità Angelats, l'han sentit abans, va proclamar la victòria, culminant amb aquest cant de la Balanguera. A més, enguany, i com a símbol destacat, entre els pagesos que cantaven l'himne també hi havia Moros, un clam a la convivència, i enguany, que la Balanguera fa 100 anys.
I el que arrenca avui és el Festival de Canes. Ho fa el vespre a les 7 amb una edició marcada per una presència espanyola sense precedents i amb accent també balear gràcies a la participació de l'actriu mallorquina Victoria Luengo, una de les protagonistes del Ser Querido, el nou film de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or.
És una història de traïció, és una història d'abandono.
Luengo comparteix protagonisme amb Javier Bardem en aquest drama familiar centrat en la relació entre un director de cinema i la seva filla. La pel·lícula és una de les tres produccions espanyoles seleccionades a la competició oficial. At the age of 37, she realized...